Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Pues sí, molt bon dia. Canviem de mes d'octubre, dia 1, 12 i un minutet del migdia, 24 graus, bon solet, bona temperatura, bona companyia. Sé que esteu tots vosaltres, tots vostès, ahí sentint-nos. I a més avui estem especialment contents. Estem a octubre i tenim molt bones notícies per avui, per a que ens senquen. Dona la benvinguda a Maria Ventura, molt bon dia.
Bon dia a tots i totes.
I també a Víctor Rubio. Bon dia, Víctor.
Molt bon dia, Susana.
Víctor, avui estàs especialment content.
Bueno, ahir vam guanyar i el que estic realment és un poc en el jet lag, ho vaig dir ahir per la final de la NBA.
Clar, clar, perquè a tot això vas començar el partit a quina hora?
A les 3 del matí.
I va acabar?
No sé, jo al descans ja vaig decidir abandonar, crec que eren les 4 i mitja, quasi les 5.
Clar, tu vas decidir abandonar perquè estaves ben pagat i ben emocionat perquè havia passat ahir al Villarreal Club de Futbol, no?
I perquè sabia que avui tenia que vindre així pronte i si no, no podria haver vingut.
Per el que fa el que vas veure a nit fins a les 4 i mitja del matí, valoració?
Pues a veure, dins de lo atípic que és que una final se jugue en octubre, quan normalment és en juny, i que se jugue sense públic, la veritat és que esto es lo que tenen allí, que en realitat virtual i tot el que tenen pràcticament aconsegueixen que l'ambient se parega lo màxim possible a un partit d'una final real.
Bona, interessant, no era monòtono.
No, a veure, per exemple, l'himne que normalment s'interpreta se va interpretar des d'un pavelló que estava totalment buit, però bueno, virtualment pareixia que estava allí. Després, en el públic també és totalment virtual i, per exemple, o sea, és virtual que no estan allí, però
ja.
Són persones que estan en sa casa en un ordinador i entre elles estava el 44 president dels Estats Units d'Amèrica.
Que xulo.
Barack Obama.
Muy bien, muy bien. O sea, que en realitat ho passaves bé, estaves a gust, estaves entretes, el que passa que estaves cansat.
Clar, perquè al final el dia comença a les 10 i mitja del matí i pensa que pràcticament a les 4 i mitja encara estava despert.
Però torne al nostre Villarreal.
Sí, sí, ahir va ser una gran alegria i un partit que ja necessitàvem, crec.
Ens feia falta, no?
Sí, sí. Damunt l'Atlético ahir va empatar, per lo tant ja va ser el dissabte ni ses ganes de dir va, a veure si nosaltres podem donar i se sosté d'allí en el Calderón, en el Wanda ara.
No, no, després de lo forts que vam eixir i lo, la injecció de moral que ens ha donat, no? Perquè què destacaries tu del partit del Villarreal d'ahir?
Pues la efectivitat que tenen els dos davanters nostres.
Uau, i te pareix poc, és dir, dos davanters en què tenen molta efectivitat i ens fan disfrutar d'eixos gols, no?
Sí, al final...
El gol més xulo de tots?
Sí, els dos són molt, molt cars, els dos davanters, però al final el tercer gol va ser algo increïble. Només li recorde a Messi una jugada pareguda.
O sigui, el tercer gol...
Patiu... Li la pica per dalt al porter, per dalt del seu cos, per lo tant, això és algo que no se sol veure normalment.
O sigui que avui tenim un programa entretès per a repassar tota...
Sí, damunt és un altre que també agafes moltíssima moral per a demà, que és el sorteig europeu, que és la fase de grups, i a veure si en un poc de sort no ens toquen molts rivals complicats i podem passar aquesta ronda sense patir molt.
Sorteig que donarem en directe demà, sí, en el programa de protagonistes, perquè és a la una del migdia, i serà en aquest moment quan anireu fent-se i anireu fent entraes dient-nos com van quedant els equips, no?
Sí, demà el farem en directe, esperem això, que tinguem prou de sort.
Sí, segur, segur. Tenim alguna notícia que vulgués dir-vos?
Pues mira, de futbol tenim que el Wigan Athletic, un club que ara està en segona B d'Anglaterra, pràcticament segur que en dos o tres setmanes serà un equip presidit per alguna empresa espanyola.
Uau, molt bona notícia. A mi me pareix que les empreses espanyoles que inverteixen, inclús que són valentes, és un bon motor econòmic, no? És senyal de que són molt emprendedors.
No han dit encara qui és, l'únic que sí que han dit és que ja ha tingut algunes altres inversions en l'esport, per tant, algun milionari d'Espanya ja puc descartar.
Alguna més?
I després que en Alemanya esta és un poc estranya, perquè la única àrbitra que hi havia, o sigui, en Alemanya hi ha una dona que pita els partits com el d'ahir del Villarreal, pues el si juga el Bayern Múnich, per exemple, ahir jugava contra el Dortmund la Supercopa, la va pitar ella. Una dona, és la principal àrbitra.
Se li diu àrbitra a les dones?
Crec que sí que se va arribar a considerar este terme.
I no és
per edat, o sigui, els àrbits allí se poden retirar fins als 47 anys, per lo tant és algo personal, no sé si ho contarà o no, però bé, és un poc xocant que per a una persona que s'havia atrevit i havia donat aquest pas se retire.
I tu penses que haurà sigut per l'edat?
No, jo pense que personalment a lo millor no sé fins a quin punt no voldrà tindre tanta pressió.
No volen, no estan reconegudes les dones àrbits en este tipus d'encontres?
Sí, o sea, lo que vull dir és que, per exemple, si ja saps tu com és això, si un àrbit ja s'equivoca en un partit i ja li diuen de tot, ho sent molt, però la gent encara és aixina i imagina d'una dona.
Pues mira, jo tinc la sensació de que si fos una dona no s'atreverien a dir tantes coses, perquè ara com que ja ens han fartat de que pogueren dir lo que vulgueren, i cuidao en que ens diguen algo que no ens caiga bé, És dir, cuidao, perquè mujeres al poder, O sigui que, no sé, a lo millor haurien de fer esa prova, no? ¿Te pareix?
En Espanya i en la Premier de moment només hi ha àrbitres de línies, no de àrbit principal.
Bueno, jo crec que
sí que s'arribarà a veure d'ací 5 o 10 anys que en les grans lligues alguna dona pitear partits de homes.
Jo penso que serà en res, en el que ens done per anar per aquest camí. I tu què penses, Maria?
Que jo crec que es deuria donar aquesta imatge, però ja.
Tenim més cosetes d'esports, Víctor?
I després, per exemple, Nadal se va classificar en Roland Garros, va passar pràcticament, ni va patir, Wichugal de Castelló, Bautista Agut, i després un altre Bautista, este és americà, també va eixir en Los Vengadores, i també, al igual que l'altre dia de Rock, va dir que votarà Biden. Jo crec que en esta campanya de famosos Biden guanyarà, però de golejada.
En el sector dels famosos, és a dir, en el món de l'espectacle.
Sí, no, però veuràs com actors, músics i molts esportistes, per exemple, ahir, que és estranyíssim, fins i tot els comentaristes d'Espanya van al·lucinar perquè la NBA normalment vetava que se vesgueren tots els jugadors agenollats a terra mentre sona l'himne per protesta per lo de George Floyd. I ahir se va deixar veure aquesta imatge. Tots els jugadors de la NBA escoltant l'himne agenollats i en samarretes ficant directament bota.
Bueno,
imagina't un partit d'Espanya, qualsevol... Ja no, és més, diguem, un Barça o un Atlético de Bilbao, no. Imagina't un partit Real Madrid-Sevilla en eleccions en Espanya i que tots els jugadors es creen al terreny de xoc en camisetes demanant a la gent que vagin a votar.
No m'ho imagino. A més, me pareix tendenciós. És dir, estar... utilitzar, no? Utilitzar un mig de comunicació en una alineació mediàtica, una alineació de, per exemple, t'imagina't el Villarreal Club de Futbol, que portarà, a mi me pareixeria totalment tendenciós.
Penseu que ahir la final de la NBA se va veure en més de 190 països, uh-huh, en més de 40 idiomes, per lo tant, tot el món ahir va veure com els jugadors de la NBA s'achinollaven en el himne i tots portaven la samarreta incitant a la gent a que vaig a votar.
Demanant a la gent que vagi a votar, però no dient a qui tenia que votar.
No, no, òbviament no, però bueno, ja, així en Amèrica tots saben, més o menys els famosos ja se diuen i declaren a qui van a votar.
Bueno, demanen que donem salutacions, per lo tant, salutacions especials a esta gent que està sentint-nos des de París, la ciutat de l'amor, al Gemessi, Borriana, València, Consentaina, Madrid, Alemanya, besitos, salutacions especials. Sabem que estem ací per a, bueno, per a portar-vos tot el que està passant ací a la nostra província i que espere que vos fem dos horetes de companyia i nosaltres encantats de que estigueu sentint-vos. Víctor, podem donar-li pas a les notícies locals, autonòmiques i provincials?
Podem, podem.
Vamos a ello, Maria.
Sí, ve fer primer una menció especial a que ahir va morir el vinyetista, no? Que tan bons moments ens ha donat amb el personatge tan famós com és Mafalda, no? El seu pare va morir ahir, Quino, en Argentina. Però sempre ens quedaran les seues vinyetes, no, Susana?
Sí, a més, com a tots, deixat una obra, el recordarem, i jo pense que és que tot el món que hem viscut aquestes vinyetes, el recordem, i la gent que no les ha viscut tan de prop, ara les coneixeran, perquè ens encarregarem tots els mitjans de comunicació de durant un temps estar parlant d'això.
Sí, una bonica filosofia ens ha deixat. Però ja ens passem a les notícies, si te pareix bé, comencem amb les notícies autonòmiques, perquè el president de la Generalitat, Ximo Puig, continua decidit a aplicar la seva estratègia de mà tendida a les forces de l'oposició, tant PP i especialment Ciutadans, amb l'objectiu de buscar una majoria més àmplia de cara a l'aprovació dels pressupostos de 2021. Dilluns passat, el també secretari general del PSPB va anunciar que el seu partit afavorirà l'aprovació dels comptes municipals als ajuntaments on estiga en l'oposició, o sigui que el PSPB, encara que no governen les localitats i governe el PP o Ciutadans, els respaldaran per donar suport a aquests pressupostos. Unes afirmacions que no van ser rebudes amb massa entusiasme pels portaveus municipals del PSPB i fins i tot tampoc pels alcaldes, especialment en el sector que no estan massa contents amb la gestió orgànica de Puig i que fins i tot apunten a organitzar una alternativa al cap del Consell en el futur Congrés de la Formació Socialista. Venen curves, Susana.
Ja, però en realitat el que s'aboga en aquest moment és perquè tirem endavant totes les,
i és normal,
tots els ajuntaments,
és normal,
que siguem solidaris i que deixem a banda aquestes disputes polítiques. A mi, dona compte que jo sóc molt crítica en Ximo Puig i quan algo no ho fa bé també ho dic. Me pareix que en aquest moment està actuant en senderi.
A mi també em pareix. Però també anem a parlar perquè la relació entre el PSPB i Ciutadans comença a enfredar-se per moments. El recentment nomenat coordinador del Partit Taronja en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, va anunciar aquest dimecres que havia tornat a sol·licitar una reunió amb el president Ximo Puig per a negociar els pressupostos autonòmics del 2021. No obstant això, a diferència de la trobada que van mantindre setmanes arrere, ara el cap del Consell s'està fent derrogar, segons va assegurar el síndic de Ciutadans a les Corts. Un allunyament que, al seu judici, podria haver-se hagut per les reunions que ha tingut el president Ximo Puig amb els seus socis de govern del Botànic 2. Que sabem que Compromís no veia molt en molts bons ulls aquest apropament de PSPB i Ciutadans.
Bueno, jo és que, clar, això de que fan declaracions aixina públiques per a... T'he llamado dos veces, no m'he escogido el teléfono. Perquè els criden ràpidament, doncs no me pareix mal, és una estratègia també.
Tot entra dins del xoc, no? Ens venim així a Castelló perquè la Diputació de Castelló ha aportat ja 50.000 euros dels 85.000 en els quals estaran en els que estan pressupostats la tercera fase d'excavacions de víctimes del franquisme iniciada a Castelló, al cementeri, amb la qual s'espera poder exhumar les restes de 42 persones. Després ens venim a Almassora. Ja sabem que la propera setmana es començarien les festes del Roser a la localitat i també les festes en honor a la Virgen del Niño Perdido a les Alqueries. Pues bé, les festes del Roser, l'alcaldessa d'Almassora, Merche Galí, ha emès avui un bàndol per avisar de la prohibició de celebrar qualsevol festa alternativa a la Setmana Gran en honor a la Mare de Déu del Roser, que hauria de començar, pues, això demà, i la imposició de les pertinents sancions. Galí ha recordat que l'Ajuntament no autoritza la realització de cap celebració a l'interior de casals, colles i penyes per a garantir la salut pública durant aquesta setmana.
Bueno, pues
sí,
sí.
És lògic, cuidao, cuidao. I acabem així a Vila-real perquè la piscina Aigua Salut, el nou espai de salut i aigua que se suma a la xarxa d'instal·lacions esportives de l'Ajuntament de Vila-real, obrirà les seues portes aquest dijous 1 d'octubre, tal com es va comprometre l'equip de govern per a convertir-se en el centre de referència de les activitats de salut i teràpies aquàtiques.
Notícies que ens interessaven i que teníem que saber, com també tindrem que saber ara, i sos puestos de treball que ve aportamos Inma Cerdà, recordem que és la presidenta de l'Associació d'Aturats de Vila-real. Unes cunyetes de publicitat i passem a passar a parlar d'aquests puestos de treball que ens ofereixen.
Estàs a la 92.2 FM.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola. Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Vila-real, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Vila-real. Doctor Font 17. Centro Barilux Especialista.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Vila-real. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en nuestra amplia terraza. Te sorprenderá. Restaurante Arenal Burriana. Lleva tu paladar a buen puerto.
Hoy puede ser un gran...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz.
La cara vista. Y ahora tenemos ya en nosotros a Imma Cerdà. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Presidenta de la Associació d'Autorats de Vila-real. Imma avui ve un poc disgustada per, sí, per la notícia que vam tindre de que va faltar aquest treballador d'una sí, empresa que era...
En Almassora ha sigut un lamentable, un accident, no se sabe realmente qué es lo que ha sucedido, pero sí que es verdad que este trabajador ha sido arrollado por una maquinaria, no sé si un torito, no sé, todavía no tengo esos datos. Y por supuesto trasladarle el pésame a la familia y sentirlo mucho. Y bueno, responsable de la asociación queremos decir que nosotros los trabajadores estamos para ganarnos la vida, no para perderla. Uh-huh. Y bueno, nos estamos encontrando que a pesar de del COVID y de todas estas circunstancias, pues tenemos un aumento sobre accidentes laborables. Mira, un total de 418 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los 7 primeros meses del año, que son 47 más que el mismo periodo del 2019, lo que implica que hay un aumento de valores relativos uh-huh. de un 12,7%. Y estos son según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía. Uh-huh. Y a todo esto tenemos que sumar más, porque esto fue el día 25 de septiembre de este año. Uh-huh. Vale. Yo quisiera que hiciéramos una reflexión sobre para todos, tanto para la patronal como para los trabajadores, porque a veces parece que... Está claro que son muchas veces son fallos humanos, uh-huh. pero también a veces pues un despiste por parte de que cogemos trabajos que realmente no están en condiciones y tampoco decimos nada. Es decir, aquí es un trabajo de todos.
Por parte de la asociación lo que se le pide a los empresarios es que los trabajos que ofrecen reúnan todas las condiciones,
por supuesto, claro,
para preservar la salud del trabajador. Esto es lo que quiere la asociación sí, trasladar, ¿no?
Claro, y el trabajador también que
sí,
valores sí. Y realmente pues está ahí para
claro, pero un trabajador
la vida o perderla.
Claro, pero un trabajador al final, Inma, no puede se arriesga que en el momento que exija que si su puesto de trabajo esté en condiciones se le rescinda el contrato.
Sí,
yo creo que habría más claro. que pedirles a los empresarios que tuvieran los puestos de trabajo con las condiciones las condiciones en las que las tienen que tener. Y si una empresa no es rentable para que esos puestos de trabajo tengan la suficiente seguridad para el trabajador, pues que
sí.
pues que pida claro. medios al gobierno en caso si se puede pedir uh-huh. Para tener subvenciones y si no que deje de tener la actividad. Lógicamente lo que no podemos ir es a jugar a que nadie se juegue la vida.
Ahí
porque
está.
Yo entiendo que el empresario cuando ocurre algo dentro de su empresa está igual de afligido, ¿eh?
Sí, sí. Además,
si no,
de verdad,
no sería persona.
Por supuesto, es que somos un tándem, trabajadores y empresarios. Uh-huh. Está claro que cada vez sí que se mira más, cada vez se exige más. De hecho, en todos los puestos de trabajo piden sobre seguridad, o sea, si tienes algún curso, alguna cosa hecha sobre...
Pero bueno, hay unas inspecciones que pasan, o sea, tienen unas revisiones los puestos de trabajo que si no cumplen los requisitos, evidentemente no pueden las empresas ni abrir, ni... O sea, cuando algo no está en condiciones es la misma, es el mismo gobierno el que no permite que estas empresas estén en funcionamiento. Por lo tanto, cuando hay algún accidente de trabajo, imaginamos que habrá sido unas causas justificadas, es decir, no habrá habido ninguna irregularidad por parte de la empresa.
No suele haber. Uh-huh. A ver, desde luego el repunte es muy importante. Porque son despistes personales. O sea, ese es el mismo trabajador que se ha despistado, se ha confiado o ha querido hacer.
Pero el riesgo que corre, el riesgo que corre el trabajador es un riesgo asumible y no es un, o sea, el trabajar no significa que te vayas a jugar la vida, sino que tienes que estar pendiente de lo que estás haciendo en ese momento. Sí. Se supone que la empresa pone las medidas que tiene que poner para que no te ocurra.
Oye, y desde aquí digo que si un trabajador está en su trabajo y está viendo que algo de su entorno laboral hay un peligro, que lo tiene que avisar.
Sí, pero es lo que hablábamos al principio, Ima. ¿Dónde lo dice? ¿En su empresa o lo denuncia de forma anónima alguna asociación, por ejemplo, como la tuya, para que vayan a revisar esto?
Desde luego, yo lo que haría, primero de todo, es decirlo a mi superior. Si, desde luego, la cosa es reincidente, no hace ni caso y tal, pues ya tomar otras medidas y pues acudir a cualquier parte, preguntar si esa empresa tiene sindicato, no sé, o realmente, pues, con que nos pregunte a nosotros, pues también le podemos
Pues yo lo
informar.
Que le aconsejaría es que no se juegue la vida.
Claro, es lo
y
primero.
Que si tiene miedo lo haga de forma anónima, porque al final, claro, todo el mundo lo que intenta es salvar su propio trabajo.
Sí.
Y si hay un sindicato, pues que vaya al sindicato y que lo diga, y que el sindicato mande inspecciones y que lo inspeccionen y,
claro,
y ya está. Pero vamos a la parte positiva, Inma.
Sí,
vamos
por favor.
Vamos a ver qué empleos
tenemos.
Vamos
a la parte positiva porque además estamos todavía muy contentos de saber que Villarreal es la primera población con menos paro de la Comunidad Valenciana. Hemos cuando lo comentamos al principio de verano, en el agosto, bueno, el caso es que teníamos un 18,66% y ahora estamos en 17,56%. Eso es una cifra, es significativa, está muy bien, estamos
descendiendo. Bueno, siempre que vaya bajando ya es bueno.
Es muy positivo. Y entonces vamos a seguir para fomentar la empleabilidad.
Un puesto en Villarreal, en la Fundación Manantial, ¿no?
Sí, sí, sí. Busca una persona para limpieza para cubrir una baja y posteriormente a incorporarla a una bolsa de trabajo. Se requiere certificado de una discapacidad mental, mínimo del 33%, pero no es discapacidad, es diversidad funcional, porque lo de la discapacidad vamos a ir dejándolo un poco. Ahora es esto, y tiene que ser mental. Bueno, de todas maneras, si hay alguna persona que no tiene precisamente esta, pues puede intentarlo, no lo sé. Pero preferiblemente...
Sí, en este caso, la Fundación Manantial es la fundación que ampara a personas con esta discapacidad, que es la discapacidad mental, y prioriza.
Claro.
Y yo creo que ahí sí que deberían de cumplir ese requisito. Sí.
Y también busca enfermero o enfermera. También me han comentado que en la fundación tiene una bolsa de trabajo para diferentes profesiones, o sea, puede ir una persona de mantenimiento o puede ir una persona que tenga otro tipo, un auxiliar de enfermería, bueno, pues esto. Y más información y contacto con la Fundación Manantial, Padre Luis María Llop, número 2, el teléfono 964-537138. Y callejeando he visto que en el Bonaria de Villarreal buscan personal. Había un letrerito fuera y he tomado nota de esto. Y dice: enviar currículum o al email info.rr de recursos humanos .villarreal, como suena, todo junto, @gmail.com.
O la persona que quiera acercarse al Bonaria de Villarreal puede ver justo allí el mail y puede mandarlo o dejarlo allí mismo, supongo.
Sí.
También en Punto Labora.
Sí. un tornero, tornera, fresador, fresadora con control CNC, que esto es control numérico computacional, y con experiencia. Uh-huh. Esto está publicado el 29 del 9 y el código es 661886. La ubicación es en Villarreal. Y el tipo de contrato temporal, jornada completa, categoría profesional, oficiales de primera y segunda. Tenemos también un conductor para internacional. Ponía Suiza, uh-huh. Supongo que es para ir hacia allá. Código 661888. Esto es el gestor de la oferta, es Labora de Honda. Uh-huh. Operario, sección molienda de compuestos cerámicos. Categoría, auxiliares, ayudantes y especialistas. La publicación es el del 28 del 9, el código 551800. La ubicación del trabajo es en Honda y se requiere preferiblemente experiencia de molinos compuestos cerámicos, experiencia mínima de 12 meses y vehículo propio.
También en Cabanes, un técnico de administrativos en general, el código es el 551813 y los requisitos imprescindibles es... inscripción interrumpida como desempleado desde el 28 del 6 del 2020 y titulación técnico superior en administración y finanzas. También un mecánico de maquinaria agrícola y jardinería, gestor de la oferta laboral Villarreal, publicado el 25 del 9, categoría oficial de segunda, el código 551653, ubicación Villarreal, y se valorará experiencia previa y conocimientos de mecánica y electricidad de automóviles y motos. Una estetician para media jornada, categoría profesionales, ayudantes auxiliares y especialistas, gestor de la oferta Honda y el código 551690, ubicación La Alcora.
Muy bien, y llegado a este punto quisiera informar que también damos difusión de ofertas dirigidas a perfiles profesionales elevados, muy altos, y a través de nuestro grupo de Facebook, el de la Asociación de Aturas y Aturades de Villarreal, que es ADAVI, ¿vale? Ofertas como, por ejemplo, esta. El gestor de la oferta es Red Iris y la inscripción se hace en offer-trabec, es pública y gratuita. Y esta viene de la procedencia de la institución del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que esto pertenece al Ministerio de Educación y Ciencia. Y se busca doctor en química de polímeros con amplia experiencia en síntesis de biopolímeros a partir de recursos naturales, con amplia experiencia internacional y currículum vitae abultado. El candidato debe tener un fluido en inglés y castellano. Uh-huh. Y se valorará información complementaria de haber gestionado proyectos europeos. Aquí hay mucha más información, lo que pasa es que yo he cogido una pincelada de esta oferta, por si a alguien le interesa, ya sabe que tiene que ir a nuestro Facebook o buscarla directamente en Red Iris. Se busca candidato o candidata para solicitar una beca predoctoral para la realización de tesis doctoral internacional en el campo de la nanomedicina en los centros de Universidad de Cantabria y Dival en Santander. En nuestro Facebook tienen también la oferta ampliada y la dirección para enviar el currículum vitae. Los requisitos son graduados en química, biología, biotecnología, bioquímica o titulaciones similares y máster en disciplinas afines, con la nota media de 8 o mayor en la escala del 1 al 10. Muy bien, aquí llegamos a la Diputación.
Sí, en la Diputación ya se necesita un camarero para restaurante. Se ha publicado el 29 del 9. Es para Culla, jornada laboral completa, tipo de contrato de 1 a 6 meses, por cuenta ajena y se requiere que se resida en la zona. También albañil refractista, publicado el 29 del 9. Para la Alcora, jornada completa, tipo de contratación, duración determinada y disponibilidad geográfica sin preferencia. Disponibilidad horaria sin restricciones y se requiere conocimiento y experiencia en albañilería, la formación por parte de la empresa. Muy valorable experiencia en montaje de material refractario, interés y motivación más carnet de vehículo propio. Incorporación inmediata.
Ahí estamos. Muy bien.
¿Un técnico?
De recursos humanos, para Multistack. La publicación es el 28/9, la ubicación Castellón, jornada completa, tipo de contrato por cuenta ajena. Y ahora tenemos como último, para todos que tengan el graduado en ESO, todavía está abierto el plazo que empezó el 24/9 y hay 20 días para presentar. Pueden acceder a la convocatoria de pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Servicios Auxiliares de Seguridad y Salud Laboral de la Administración de la Generalitat. En la escala auxiliar de prevención de riesgos laborales, C2, guión 0801, sector administración especial, convocatoria 144, guión 18, por turno libre general.
Tenim de tot, avui, ¿eh?
Tenim de tot, i encara que dic, bueno, fins així ja està bé, perquè ja està. Que tenim molt.
Imma Cerdà, moltes gràcies per haver estat així avui amb nosaltres i haver-nos contat totes aquestes ofertes d'empleos que n'hi ha i haver aclarit allò de que quan un no té bones condicions, hi ha que dir-lo.
Sí, sobretot això. Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
Igualment. Adeu.
Y no sé si seré sensato. Lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
L'Ajuntament de Borriana i l'estratègia EDUCI salien per recuperar el patrimoni i la història amb el condicionament i restauració de l'entorn de Sant Blai, denominat Jardí Arqueològic de l'Hospital. Hem recuperat un espai degradat de Borriana per convertir-lo en una plaça que revitalitzarà l'entrada a la nostra ciutat i el barri que porta el nom del nostre patró, Sant Blai, i que havia estat oblidat fins ara. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional FEDER en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya. Borriana, recuperant el nostre patrimoni i la nostra història. Una forma de fer Europa. En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal. Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana. Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
L'escultor i poeta Marcelo Díaz presenta al Centre Social de Fundació Caixa Rural Villarreal Pulso Almado, Voz Lignària, una exposició que romandrà oberta fins el 24 d'octubre, que gira entorn a la línia de la vida, escultures fetes amb més de 80 maderes diferents, explicades amb poesia. Si vols visitar-la, reserva la teua plaça a fundacióCaixaRural.org.
¡Otra vez no!
¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Te preguntas por qué aún no has vendido tu casa? La respuesta la tienes en Inmobiliaria Marengo. ¿Dónde estamos? En Avenida La Mura 4, frente a Auditorio Municipal. Con Inmobiliaria Marengo, la venta de tu vivienda garantizada. Inmobiliaria Marengo, tu inmobiliaria en Villarreal. Porque todos merecemos una casa. Valoramos tu propiedad sin coste.
Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día desposar un calé.
I ara anem a la població veïna de les Alqueries. Estan en la seva alcaldessa, Esther Lara. Bon dia.
Bon dia.
Esther, fija't, demà, el dia 2, divendres, haurem es començar les festes en Alqueries.
Sí, la veritat que malauradament enguany hem tingut que posposar, no?, tota la programació que teníem i deixar passar aquest any. No? La veritat que haguera sigut demà divendres quan haguem donat un poc inici, no?, a les reunions, als casals, a que les festes en si ja estigueren instal·lades en el poble. A nit, diguem, haguera sigut, no?, el primer motiu per a celebrar les festes en la serenata, no?, que tots els anys fem a la nostra patrona, la Mare Déu del Niño Perdido. I, bueno, pues, malauradament, enguany no ha pogut ser així, no? Està celebrant-se també la novena, la Mare de Déu, que finalitzarà el dia 10 i que, bueno, pues,
farem la celebració de la patrona en actes religiosos.
Sí, la parròquia ha fet tota una programació al voltant de lo que és la nostra patrona i nosaltres l'Ajuntament acompanyarem en el dia gran de la festa, el dia de la patrona, el diumenge, a la missa de la vesprada. I bé, pues, celebrarem, no?, per lo menos ese dia, no?,
que farem honor a la patrona,
que no perga, no?, l'essència que tots els anys ha tingut ese dia. I després, pues, llançarem un castell de dos.
Quins actes farà l'Ajuntament durant la setmana?
Bé, tenim molt poca programació perquè hem volgut evitar, no?, el fer una programació d'unes no festes, no? Era un poc estrany, per evitar també aquesta congregació, no?, de que la gent es reunira igualment en els seus casals. I evitar un poc, pues, per responsabilitat, no?, de cara a la prevenció, no?, sobretot d'aquesta pandèmia. I la programació se queda molt, molt escueta, no? En el primer lloc tindrem demà, farem un dispar de morteretes, que sempre fem, que és el que marca, diguem, l'inici de les festes per a tots. I després ja el que és el dia de la patrona, després de la missa, farem també un castell de focs disparat en dos llocs a l'hora, no?, de manera simultània, en dos llocs diferents des de la població.
Este, l'últim dia, el dia que està parlant vostè, serà el dia, l'últim, perquè posa, és la celebració de la Santa Missa i al final no hi haurà provessó, per tant el que hi haurà serà el castell de focs, no?
Sí, en acabar la missa salesa i en acabar pues, aproximadament a partir de les 9 de la nit es llançarà el que és el castell, pues, bueno, el que conmemorava també fins ara la finalització de les festes, no? Era un poc també perquè és una de les coses que les morteretes marca l'inici, el castell marca el fi de les festes i és algo que tot el món des de sa casa pues, pot observar, no?, i fer partícip un poc a tota la població dins de les possibilitats.
El que ha fet totes les poblacions pues, ha sigut fer festes religioses, en este cas s'estarà la novena, després se farà la celebració de la missa, tindrem aquests dos castells i què passa a les nostres festeres? Com ho faran? Clar, no haurà ni hagut elecció.
Nosaltres, com l'elecció va ser prèvia a la pandèmia, enguany va ser cap al mes de febrer, si no recorde mal, teníem ja, diguem, les noves festeres, no?, i reina per al 2020-21, no? Perquè nosaltres la proclamació sempre les fem a les festes de juny, no?, quan se fa la imposició de la banda a cada festera. En aquest cas van prendre la decisió, després de reunir-nos tant en les de, per dir-ho d'alguna manera, l'any passat i les que entraven, van fer una reunió en elles per plantejar-los també a veure què era el que elles pensaven, no? És obvi que les que ja les han viscut pues ja saben el que hi ha, no? Però el que les que no les han viscut no ens pareixia tampoc molt correcte per a elles, que no pogueren viure-ho en la normalitat que sempre s'ha fet, no? Aleshores, el que van plantejar va ser posposar-les per a un any, entraran en el 21, en el juny del 21, si tot ho permetís, seran proclamades com a festeres i reina, i aquest any acabar-lo amb les festeres que ja teníem proclamades l'any passat.
I entonces, en els actes, per exemple, la missa de la patrona, qui hi aniran, les que han eixit o les que tenen que entrar?
Les que ja les úniques que estan proclamades, no? Perquè nosaltres considerem les festes de juny ja en la proclamació, en la imposició de la banda. Estan triades, però no han rebut, diguem, el testic, per dir-ho d'alguna forma. Aleshores acudiran des del 2019-20, per aclarir-nos un poc. Era la forma un poc de dir...
Sí, perquè per a poder fer aquesta transició, perquè recordem que... Què és el que no s'ha viscut que la reina i les festeres haveren viscut durant aquest any?
És que vam tindre les festes de juny, no? Que jo crec que per a elles és una dels primers actes més importants, no? Eixa proclamació com a festeres, que no hagueren pogut fer en eixa normalitat, aleshores es va demostrar, no? Que no es van poder fer. Hagueren deixat de viure, no? El que és l'any de festeres per a elles, com qualsevol altra veïna de les alqueries ho ha viscut. Aleshores era un poc difícil, no? Perquè sabíem que posposàvem les festes un mes, al juliol, no haguera segut en la normalitat que sempre ha hagut, no? Per tant, pues, haguerem segut totes les festes en si. Ara l'octubre haguera passat el mateix i està tot suspès a ser festera i acudir només a la missa, no? Final de la patrona, sense viure intensament, no? Des de la inauguració, que seria demà del Mesó del Vi i la Tapa, des de... actes taurins, el bou del dissabte, les embolades, que elles sempre participen, per exemple, el dia de la tercera edat, el dia de l'ofrena, són molts actes que n'hi ha als quals no s'haguen pogut celebrar. Aleshores, òbviament no eren...
Clar.
No era una normalitat, no era el que venim estan acostumats tots a fer i creiem que era la millor opció. La veritat que elles ho van entendre també totes a la perfecció, hem tingut la col·laboració de totes elles i és d'agrair també, no? Perquè sabíem i sabem la il·lusió que suposa per a elles i el que significa aquest any per a elles, i enguany pues, se'ls ha vist un poc això paralitzat. No?
No hi ha hagut, perquè imagina't, li dius a totes aquestes xiques que en aquest moment estan totes pues, en plena universitat, que ha de posposar un any, no s'ha donat el cas de que alguna diga jo tindré que deixar-lo.
La veritat que per ara no sabem si ha arribat el juny que ve pues, podríem tindre alguna situació, no? Cada un té una situació personal i poguera ser. Òbviament hi ha que respectar, no? Són decisions personals i que no podem entrar, no? Però bueno, jo crec que totes estan encara amb moltes ganes i molta il·lusió. Encara l'esperaran en més ganes, no? Perquè han tingut que esperar un any més. Però bueno, jo crec que serà per a bé, per a que tots puguem disfrutar i portar les festes que tots sempre hem viscut.
Hem volgut. En les poblacions, per exemple, jo li dic, la població de Vila-real, que ha organitzat durant caps de setmana, pues, bandes o grups locals i ha fet actuacions controlades en el aforo limitat. Alqueries no contempla la possibilitat de fer algun tipus d'acció d'aquestes característiques?
Sí, nosaltres, arribat el moment, creiem que tenim que estar, no, al costat del món de la cultura i en si un poc de tot l'oci, no, que també la nostra població necessita. Aleshores sí que estem barallant, no, possibilitats ja des de la regidoria de cultura i joventut, que en aquest cas té la mateixa persona, no, junt a festes, també estem valorant, no? Poder fer una programació. Estem intentant traure totes les activitats també segons la demanda que tenim, perquè clar, som un municipi més menut i també la demanda a voltes és menor en algunes activitats, no? Però ara, per exemple, hem llançat cursos ja de pintura que per a que la gent pugui atendre la seva activitat. S'estan llançant totes les activitats a nivell de primària per a poder-les fer en tota la seguretat, extraescolars i demés. I òbviament l'altra part que ens quedava era l'activitat al Casal Jove, ja s'ha reprès també en normalitat, i el que ens queda és la part de la cultura, no? Poder organitzar almenys un cap de setmana al mes o una activitat cultural, pues, bueno, en aquesta plaça que tenim, no, nosaltres les alqueries, i aprofitar-la a l'aire lliure. Tindrem que controlar l'aforament, òbviament és un altre tipus d'actuacions el que s'han de fer, i sobretot que prevalisca la seguretat damunt de tot, no? Pues un control d'aforament, controls de temperatura, higiene de mans, que és el que ara, i mantindre aquesta distància social tan important també per evitar...
Sí, el que passa és que és un poble que també necessita un motor econòmic i se tenen que anar reprenent aquesta nova normalitat de la que han de conviure. I també s'han de donar a la població d'Alqueries, perquè clar, quan se fa un acte, també estem, es posa un poc a que venga gent de fora per a voler aquest acte, però si està controlat és un motor econòmic per a la ciutat.
Sí, sí, està clar que se té que reprendre quan abans i nosaltres per a finals d'octubre sí que tenim pensat, de fet s'estava ja barallant, estem des de la setmana passada barallant algunes opcions que tenim sobre la taula, però a nivell cultural pues, poder fer des d'alguna vesprada de monòleg, algun contacontes per a xiquets, perquè fins ara ens havíem un poc acoplat a la situació i s'havia fet tot un poc online, no? Tampoc s'havia deixat de banda del tot, però sí que creiem que és la millor manera també per a socialitzar la gent i per intentar fer un poquet de i sa normalitat, no?, que també tot el món necessitem. També va bé, no?, perquè fer activitats a la plaça també pues, favoreix en certa manera que el nostre comerç pues, també tinga i s'espenta, que es necessita.
Tot i que
creiem que, bueno, que es veu, no?, que tenim que el nostre poble ha estat allà al costat d'aquest comerç i veu sempre la plaça, que és el lloc més visual, es veu plena, no?, últimament. La veritat que la gent, jo crec que teníem ganes també tots de retrobar-nos i de portar ja aquesta normalitat que tant diem ara.
Alcaldessa, vostè sabrà que si s'ha muntat una plaça portàtil a la ciutat de Vila-real. Ha anat algun empresari a fer-li alguna oferta per a muntar plaça portàtil?
No, a les Alqueries no. Jo també crec que la peculiaritat, estem molt pròxims a Vila-real, a les Alqueries, però la peculiaritat de les nostres festes de les Alqueries a Vila-real hi ha un poc de diferència. Nosaltres, el tema taurí, em resultaria difícil fer una plaça portàtil només per a 400-500 persones i que la gent de les Alqueries tota no poguera accedir, no? És a dir, el que me referís, m'explico un poc. És, nosaltres, la gent acudís, o sea, som gent que una no estem acostumada a pagar una entrada per veure un espectacle, no? I l'altra és que les penyes de les Alqueries participen tots a molta cosa, no? Que arribi una penya de 10 persones i per l'aforament digues no pots entrar, és molt complicat i s'ha de medir de dir l'aforament està complet, no? Nosaltres el tema de la plaça portàtil la veritat que ho veiem un poc complicat, no? Per la venda d'entrades, totes les penyes probablement no haguem pogut col·laborar.
Clar, però si arriba un empresari i li fa sa oferta i ell assumís el fet de que les entrades les puguen pagar, l'Ajuntament valoraria aquesta opció?
La veritat que no ens ho hem plantejat perquè hem tingut clar que les festes no s'anaven a celebrar, no? Aleshores, si fem una plaça portàtil, hauríem d'haver donat a tot el programa festiu haver-li donat aquesta oportunitat, haver fet una orquestra també a recinte tancat, haver fet qualsevol altre espectacle.
I fora de les festes? Plantejar-lo fora de les festes conforme s'ha fet així a Vila-real?
Nosaltres fora de les festes el que volíem fer és la programació que sí que estàvem pensant de cara ara a tot l'hivern, poder fer una programació cultural d'un cap de setmana o dos caps de setmana al mes poder tindre activitat al municipi.
Jo li dia lo de la plaça de Bous perquè de veres ahir han estat en places de Bous on han anat primeres figures. És dir, i sí que s'han muntat places de Bous on...
Eren a 3 anys també, vull dir, eren situacions diferents i bueno, jo no he estat en el moment en el que s'han fet aquestes coses. Nosaltres probablement enguany els diners també de la partida de festes estem aprofitant per reestructurar aquest pressupost i intentar també destinar-lo a xicotetes coses, no? No se'ns ha plantejat l'ocasió, no sé el que faríem, ni hauria que estudiar-ho molt a fons, però sí que és de veres que nosaltres les festes quan se fan, crec que coneixeu de sobre que se fan sempre no per a tot el món i en obert, en un accés en total llibertat. Aleshores, això ens consta un poc pensar i valorar, no, de fer aquesta plaça portàtil i 400 persones, si és que la meitat de les penyes que participen als actes taurins es quedarien probablement fora.
Valora més el fet de després no poder donar i oferir aquesta festa perquè tot el món participara.
Per a tots.
Vostè sap que avui el president Ximo Puig els convida a tots els militants, alcaldes, regidors del Partit Socialista, estiguen o no en l'oposició, a aprovar els pressupostos en cada un dels consistoris per a facilitar i que se puga pegar una espenta. Uh-huh. Què li pareix? Com ha recibit vostè aquesta notícia?
Jo crec que és molt important perquè ajuda tant en govern com en oposició a conèixer d'una manera activa la realitat del municipi, treballar-hi els pressupostos. I penso que és important perquè la situació de pandèmia no ha acabat i, per tant, l'any que ve ens veurem tots abocats a tindre que segurament actuar en condició, no?, d'aquesta situació. Aleshores, jo penso que és important actuar en la responsabilitat, no?, política que cada un des del lloc que ocupa, i crec que és una de les funcions que tot polític, estigués on estigués, devem de tindre, no?, el poder estar colze a colze per a poder
aprovar. S'està obligat en aquest moment deixar les idees polítiques i recolzar el que és que tirem tots endavant. No?
Jo crec que els pressupostos, en pandèmia o sense pandèmia, és una de la part, m'atreviria a dir, que la més important que té un ajuntament, i crec que sempre hauríem d'estar tots en aquesta línia. No?
Sí, però vostè sap que ahir es partija on juguen en el seu poder i en el fet de poder guanyar vots electorals. Ahir fan política, vostè ho sap.
Sí, està clar, però els vots són els vots i el benefici és per al ciutadà, no? I al fill i al cap ens devem això i és per al que estem ahir. Òbviament, estem en política, no? Està clar que cadascú va defensar el seu interès en aquest aspecte, no? Però jo des del lloc estic crec que el que tenim que fer i defensar és l'interès de tots, no l'interès només d'uns.
I que s'hagi llevat el techo als ajuntaments per a poder tindre més caudal econòmic, per a poder disposar d'aquesta quantitat de diners que en aquest moment l'Ajuntament necessita?
Jo crec que és importantíssim. Fa anys que anem ja reclamant, no?, sobretot els alcaldes i tota la gent que estem ara en els governs, anem reclamant que això poguérem reinvertir en el nostre municipi. Són els estalvis que el municipi ha fet i crec que és important que aquests diners tornen, no?, al seu origen, no?, d'alguna manera. I la veritat que ens obri unes portes, no?, per a poder fer aquestes xicotetes coses o espentes o inversions que sempre
que per una població és tan important.
Pues sobretot per a poblacions que tenim, no?, com és el nostre cas, per exemple, un pressupost molt ajustat en el que, vamos, és sota cavallo i rei, poc més pots fer. Crec que és important poder disposar d'això i pues, veure quines possibilitats hi ha, no?
I les veus crítiques que diuen, ojo, si no controlem, hi ha ajuntaments que se poden desbocar.
Jo crec que tant si ens el deixen gastar com no, i se ojo, tots el tenim que portar sempre en compte, no? Jo crec que nosaltres les alqueries en aquest aspecte podem estar tranquils, un ajuntament en el que no hi ha deute a dia d'avui financer en cap entitat, i per tant l'Ajuntament pot estar també en aquest aspecte tranquil, no?
Esther Lara, alcaldessa de l'Ajuntament d'Alqueries, moltes gràcies per haver estat ací.
A vosaltres.
Esperem que vinga a dir-nos quan posaran en marxa totes aquestes coses culturals a les Alqueries, i així la gent que no vivim allí, que no viuen allí, que jo sí que visc allí, podran gaudir de tots aquests actes.
Pues sí, esperem que ja per aquest mes puguem tindre ja cosetes i anar aprofitant.
Moltes gràcies i bon dia.
A les pastes.
Dime. gitano al creerse deshonrado se fue a su mujer cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo al monte con el niño en brazos y allí le abandonó.
Estás a la 92.2 FM.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
¿Necesito un TPV para mi negocio? ¿Cuántos tipos y tarifas hay? Si te planteas alguna de estas preguntas, en Grupo Cooperativo Cajamar hemos creado un espacio con toda la información que necesitas saber sobre TPV para que puedas tomar la mejor decisión para tu negocio. Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora, a tu lado, más que nunca.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Ja està oberta la inscripció al mòdul d'especialització Aula Mentor Villarreal en disseny gràfic. Aprèn a utilitzar InDesign, Illustrator i Photoshop i la seva aplicació a la decoració digital ceràmica amb tecnologia Inkjet. Informa't i fes la teua inscripció en www.defecte-r.com. Un programa formatiu impulsat per Fundació Caixa Rural Villarreal, Efecte i Ajuntament de Villarreal en col·laboració amb l'Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha a Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida. Puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo. Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
I ara també anem a parlar en un tema que ens importa molt, com és els ramaders de la nostra província. si no estem parlant dels ramaders de la nostra comunitat. I per això tenim a Francis Ferreres, que és el responsable tècnic de ramaderia de la Unió. Bon dia, Francis.
Bon dia.
Jo, quan vostè ha vingut, li preguntava sobre, perquè no coneixia molt bé, sobre la ganaderia que és Pacarn i la ganaderia que és Palídia, i vostè me dia que hi ha dos, se té que diferenciar de dues maneres, l'aptitud de carn i l'aptitud de lídia.
Sí, és així.
Pues jo li pregunte, en este moment els ramaders, encara que pertanyisquen a carn o a lídia, tenen ajudes?
En estos moments les úniques ajudes que tenen els ramaders són les ajudes de la PAC, que són les ajudes que venen de fons europeus, cofinanciades amb fons del Ministeri d'Agricultura. I van un poc desacoplades dels animals, se van canviar en l'última reforma i van més a les pastures, tant per hectàrea, val? Ara bé, en el mes de març, a partir de la pandèmia, vam estar treballant en la conselleria i li vam reclamar com a organització agrària que ficaran unes ajudes damunt de la taula.
A la consellera d'Agricultura i Ramaderia, suposo, no?
Clar, a la consellera d'Agricultura i de Ramaderia. I llavors va sortir el decret 59-2020, que és el que dona ajudes per a una sèrie de ramaderies, sobretot les extensives, que eren les que més dificultats estaven tenint, i alguna intensiva, com les gallines de posta, en un umbral concret. En aquestes ajudes, en principi, anaven les ajudes, recollien unes ajudes per a la ramaderia d'aptitud lídia, i per qüestions, pensen que polítiques o de pressupost, que no ens han definit encara, pues van quedar excloses les d'aptitud lídia. I per a la resta de vacú, en este cas, hi havia una ajuda de 45 euros per animal, per a ajudar al tancament dels mercats, al tancament dels canals oreques, i pues, a l'activitat que en aquest moment pues, se paralitzava un poc, no? I al final és un poc, pues, com dir, aquesta gent està tenint la mateixa ajuda que han pogut tindre empreses o autònoms que han pogut acollir-se a ERTEs, han pogut acollir-se a ajudes fiscals i han pogut acollir-se a altres qüestions. Vull dir que no estem reclamant res del que seria la resta de la societat. No,
en aquest cas, la conselleria els dona... per l'aptitud de carn, 45 euros per animal, i queden excloses l'aptitud de lídia. Este tema s'ha solventat?
Este tema no s'ha solventat i t'he vist que serà de molt difícil, una molt difícil situació el resoldre'l, perquè des de la Conselleria d'Agricultura pareix dir que encara que siguin ramaderies, l'activitat principal és els bous al carrer, i com no hi ha una sensibilitat important en quant al tema dels bous al carrer, pues que hauria de ser la Conselleria de Presidència. Llavors, entre uns i uns altres, estem en una situació després de 6 mesos en la qual els ramaders, les 100 explotacions que hi ha en la Comunitat Valenciana de ramaderia d'aptitud de lídia, pues no han percebut ningunes ajudes, de moment.
De la Conselleria, que era la que tocava que li donara les ajudes.
Clar.
Entonces ramaderia, lo que és l'aptitud de ramaderia, toca portes, demana, i en estos moments qui els ha atès?
Pues en estos moments ens ha atès de moment la Diputació de València i la Diputació de Castelló. La Diputació de València ha ficat damunt un pressupost de 170.000 euros i la Diputació de Castelló un pressupost de 109.000 euros. Clar, nosaltres no podem criticar a unes entitats que no tenen cap obligació de donar aquestes ajudes perquè siguin poques les ajudes. Perquè nosaltres tenim calculats aproximadament que farien falta en València uns 210.000 euros per a poder atendre en les mateixes característiques que havíem demanat nosaltres, que havíem demanat 60 euros per animal, perquè tenim previst que des del tancament de l'activitat nosaltres tenim una previsió que en 12 mesos no s'anaven a poder fer activitats, i això significava pues, uns 210.000 euros d'ajuda i n'hi fiquen 170.000, però en Castelló aquesta xifra serien 275.000 i, sin embargo, pues, només en ficassin de 9.000 perquè no podien. Vull dir, clar, nosaltres no som ningú per a criticar aquesta situació quan encara gràcies tenim que donar-los gràcies i els agraïm que hagin ficat 109.000 euros perquè encara que siga poquet, pues algo tocaran i els ramaders pues, podran fer alguna cosa això.
És a dir, aquestes dues institucions sí s'han significat i han fet un pas endavant i han recolzat els ramaders. I de moment la conselleria no s'ha pronunciat, han seguit insistint-li.
Hem insistit, de fet, les últimes manifestacions que es van fer en concentracions, que es van fer en València, vam tindre una reunió en Ximo Puig, els nostres representants a nivell institucional, i sí que li van traslladar la problemàtica que hi havia, la problemàtica de conforme està la situació, i va dir que intentarien solventar-ho, però a dia d'avui no tenim res.
No tenen res i els empresaris se tiren avant perquè no tenen més... no tenir més que tirar-se avant i fer-lo per el seu de part de pols d'empresaris que van muntant, perquè això sí que han donat permís per a que se facin places portàtils per a que puguen hi haure algunes activitats. Vostè sap que si a Vila-real han muntat una plaça portàtil i que estan sent criticats en les xarxes. Vostè què els diria a aquestes persones que els critiquen?
Bueno, jo a les persones que es critiquen no es tinc que dir res. Jo l'únic que tinc que dir és que hi ha un decret on es permet aquesta actuació i per tant pues, agraïm a l'Ajuntament de Vila-real que hagin tingut la valentia que no han tingut altres ajuntaments de donar l'autorització i de defensar una qüestió que és totalment legal i que se fa baix les premures de la Conselleria de Sanitat. També fan altres actes en altres ajuntaments, com per exemple concerts, que estan en vigor, i aquests mateixos ajuntaments han suspès els actes taurins. Nosaltres no volem entrar en eixa guerra, ja hem dit i hem manifestat que en aquests moments no és el moment d'entrar en la guerra de bous sí o bous no. El que no li agrade, pues no anirà, perquè és un recinte tancat i se paga a més diners de les persones que acudixen. Per tant, no hi ha diners públics gastats ahir, con la qual la gent, pues, si el que no li agrada, pues, no va. Si a mi no m'agrada anar a un concert, pues, no vaig a un concert i ja està, i per això no el tinc per què criticar. L'únic que demanem és que hi hagi una corresponsabilitat de la gent que acudeix als actes, que ho està vent. Tenim informació de que se va respetar les mesures de sanitat i les mesures de seguretat que s'havien implantat. I poc més a dir d'aquest tema. L'únic, pues,
sí, el que passa que el que pensa el ciutadà és com trauen un decret, si trauen un decret per a que se puguen fer aquests eventos, com és que conselleria no els considera també un motor econòmic i els concedeix ajuda? És dir, vostè té que pensar o té que entendre que la gent pensa, sí, aquest decret és de la Generalitat, però no n'hi ha unes ajudes perquè no se contempla com un motor econòmic, on està el problema? És dir, què és el que està passant? Per a vostè com ho interpreta això?
Bueno, nosaltres com a organització ho interpretem com un problema polític. Vull dir, és claríssim, vull dir, però tenim un govern on no és d'una sola força política i hi ha diferents sensibilitats, inclús dins de els que més problemes tenen, pues, per a autoritzar els bous, pues, hi ha també diferents corrents i diferents interpretacions. Pues, se té que solucionar en política. El problema que tenim és que el nivell que tenim de molts polítics, tant els que estan governant com els que estan a l'oposició, és de no sentar-se en una taula, arribar a un acord i pensar que tenim una ramaderia, que tenim 100 famílies penjades, que no poden fer pràcticament cap activitat perquè el que s'ha fet és espontàneo, val? Vull dir, no ompli el caixó, que tenim més de 10.000 animals que es tenen que donar de menjar, que tots els dies cada animal té un cost d'un euro per animal i que nosaltres estàvem reclamant 60 euros serien dos mesos, de 12 mesos seria menys del 20% del cost del manteniment d'aquest animal, que l'altre l'assumeix el ramader, d'acord? I sols demanem pues, unes ajudes, igual que han tingut altres sectors que estan afectats i que no volem discriminar, cap sector, sector turístic, sector
vostè
econòmic.
Vostè sap si este sector econòmic caiguera la quantitat, lo que repercutiria en la província? I ja estic parlant ja no de la Comunitat Valenciana, sinó de la província de Castelló, perquè per els números en la província de Castelló se feien falta més quantitat de diners per a esta ramaderia. És a dir, la província de Castelló n'hi ha muntó.
Sí, la província de Castelló té prou de ramaderia. Nosaltres, en les xifres que tenim, aproximadament tenim uns 4.600 animals, dels que eren subvencionables estarà al voltant dels 5.000 el total dels animals d'aptitud lídia que hi ha en la província de Castelló. És que hi ha moltes coses que no són quantificables, perquè, per exemple, quan fem un festeig de bous al carrer, quanta gent pot acudir a aquest acte, quanta gent que es quede a aquest poble, que es quede a menjar, que va als restaurants, que va a l'estanc, que va a comprar, que va... És que és un tot, no? El motor econòmic al final és una roda.
Sí, però vostè sap que hi ha hagut ajuntaments que per exemple, el de Vila-real, que sí que ha permitit que se monte esta plaça portàtil, i, sin embargo, n'hi ha ajuntaments, l'altre dia va estar així, la d'Europesa, per exemple, i em va dir que, bueno, que enguany no en farien, però si fan concerts, per exemple.
Clar, pues, perquè deu ser més important fer un concert que poder fer un acte taurí. Vull dir, al final, nosaltres no volem entrar en la guerra política de criticar a ningú ajuntament, perquè quan ell pren la decisió suposa que la tindran mesurada, val? Però entenem que hi ha moltes decisions que es prenen que no se prenen per conceptes sanitaris o per indicacions de la Conselleria de Sanitat.
Sí,
perquè
que
si tu no pots anar a un concert que fiquen, per exemple, 400 persones, pues igual té dret a anar a una plaça portàtil que està a l'aire lliure i ficar 400 persones. O si al concert ne van 2.000 o ne van 1.000 o ne van els que siguen, que no sé, els que podran anar, pues n'hi hauria que poder,
sí,
equiparar.
El que ens comentaven és que els concerts de moment són 400 en funció de cada població, com isquen els infectats i tal, se quantifica així, però estan de dos en dos, estan separats. Jo entenc que en la plaça de bous portàtil també, no?
Clar, en la plaça de bous, en les fotografies que s'han vist, la gent estava separada. Vull dir, i al final és un protocol. Si aprova la conselleria que corresponent de presidència, la que porta els actes taurins, aprova un protocol en el qual se té que complir una sèrie de mesures, i això està aprovat per la Conselleria de Sanitat, nosaltres entenem pues, que se poden celebrar aquests actes. També cal recordar que en aquests moments la Comunitat Valenciana està a la cua en el tema de les pandèmies, val? I que hi ha pobles també molt menuts, que no grans, com per exemple avui sí, a Albocàsser, per exemple, que també tenia un brot important, pues, i ahir no s'ha celebrat ningú acte taurí, tampoc. Vull dir que al final estigmatitzar en el tema del Covid, pues, que és, o fer política del tema del Covid, més bé és un poc ser menudets, no?
Vostè m'està dient que n'hi ha polítics que aprofiten esta pandèmia que estem passant per a acabar en un acte festiu d'aquestes característiques?
Jo espero que no acabaran, perquè hi ha un arrel cultural molt important, perquè tenim que defensar a les 100 explotacions ramaderes que tenim en la Comunitat Valenciana com a organització agrària, perquè tenir que defensar a la gent que està treballant allí, que són pues, 200 famílies més que estan treballant en aquestes explotacions ramaderes, perquè tenim que defensar els llauradors que estan produint la palla, que estan produint el cereal, que estan produint el pinso per a que mengen aquests animals, i perquè tenim que defensar els restauradors que en els pobles, quan fan les festes, estan venent els seus productes i, per tant, estan generant economia, i perquè tenim que defensar els metges que van a eixes corregudes de bous, i perquè tenim que defensar a moltíssima altra gent. I, per tant, nosaltres esperem que els bous al carrer, per tot això i per moltes altres qüestions, no s'acabaran. El que sí que demanem és pues, tindre un... que hi hagi un caràcter, que hi hagi una sensibilitat per a una raça autòctona, i que no se polititzi, i que quan tinguem que parlar de dades en temes de ramaderia, de que se'ns acuse de temes de benestar animal, etcètera, etcètera, pues que se faci en dades reals, perquè nosaltres estem complint la normativa més estricta arreu de tot el món. La Unió Europea és el que té la normativa de benestar animal més estricta. Uh-huh. I nosaltres estem complint. I no sols només els veterinaris de la Conselleria d'Agricultura és els que ens fan, és els que estan fent les inspeccions, sinó la policia autonòmica. És a dir, hi ha altres entitats que estan fent ixes inspeccions i estan comprovant que s'estan complint les normes que tenen aprovades. Que volen treure unes altres normes i les tenim que complir? Nosaltres perfectes. Ens seiem a una taula, les mirem, les dialoguem i endavant. Però el que no podem és estigmatitzar un sector perquè hi ha gent que no li agrada.
Uh-huh. Francis Ferreres, responsable tècnic de ramaderia de la Unió, moltes gràcies per haver estat ací i haver-nos explicat totes aquestes coses. Que està bé que les sentim i que vegem totes les sensibilitats.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Pero ¿y dónde lo cargo? ¿Podré irme de vacaciones con él? ¿Cuánto cuesta recargar
un coche? Con las ofertas electrificadas de Kia encontrarás todas las respuestas. Aprovechalas del 14 al 30 de septiembre con descuentos especiales, con los 10 compromisos Kia y el cargador de regalo. Financiando con Banco Cetelem S.A.U. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay
donde... I ara també tenim a nosaltres a Balma Llansola. Ella és regidora de l'Ajuntament de Villarreal per Compromís. Bon dia, Balma.
Molt bon dia.
Con que el primer ple que vostè va viure era el de la presa de possessió, després de que dels seus companys se jubilara, suposa que un poc per el moviment de la presa de possessió i tot el demés, a lo millor no va tindre temps de valorar quizá les opinions de seus companys, i si en este ple, que ja és el segon i que vostè no era protagonista, ha tingut temps de sopesar més les opinions de seus companys davant de les mocions. Què li ha paregut a vostè este ple?
A veure, tant el primer com aquest, a mi el que més m'ha sorprès són les contínues faltes de respecte que hi ha en la corporació municipal. Jo vinc d'un món, de l'àmbit educatiu, en el que tothom expressa les seues opinions, però sempre amb molta educació i amb molt de compte amb les paraules que se diuen per no ferir, i sobretot perquè som un exemple per als nostres alumnes a l'institut, però també pense que la corporació municipal, en els plenaris i en altres situacions en les que ens veu tota la ciutadania, som un exemple, i no pot ser que de vegades es facin comentaris o faltes de respectes més pròpies d'alguns programes de televisió com Sálvame Deluxe. O sigui, és que de vegades jo en algun moment del plenari vaig al·lucinar directament de les coses que s'estaven dient, de les coses que estaven vivint, perquè no m'havia passat mai. Potser els companys estan més acostumats, perquè alguns ja duen molts anys de rodatge i duen ja 6, 8, 4 anys, 2 anys o el que siga ja en la corporació municipal, i estan acostumats a aquestes faltes de respecte o a aquestes incides de to, però a mi cada dia em sorprèn més. Vull dir, esperen no acostumar-me mai a això, perquè...
Del dimarts, què li va llamar a vostè l'atenció? Què era lo que lo que diu vostè d'estes incides de to, no? Què és el que li va llamar especialment l'atenció?
A veure, és que jo vaig defensar una moció per a demanar una millora de les infraestructures sanitàries i de més personal, perquè la crisi de la Covid ha accentuat aquesta manca de professionals sanitaris, i també ha posat en relleu que fa falta millorar les infraestructures al poble. I vam demanar diverses coses, entre les quals, que ja és una demanda de fa temps, que se posi el servei de reproducció assistida a l'Hospital de la Plana, perquè hi ha molta gent, jo tinc coneguts, que no tenen res a veure amb la política, que han tingut dificultats per a tindre fills i filles, i anar a València i haver d'esperar tota la llarga llista d'espera, jo crec que que estaria molt bé que es posara així la reproducció assistida. I en l'explicació de vot, el regidor de Podem se'n va eixir totalment de to. O sigui, és que primer que va atacar al company Santi Cortells, que no estava present perquè està de permís de paternitat, i el va atacar dient que no sé si és que sempre defenia ell i això, que se posarà el servei de reproducció assistida així a la Plana, que si és que tenia algun interès personal, vull dir, i després, quan se li va cridar a l'ordre, no es va disculpar. Ell va dir que és que ho portava preparat de casa i no sabia que el regidor no estaria en aquell moment, i que, bueno, que sí, que a Compromís i a l'alcalde, que, bueno, que... Ell no va dir "Eusenc, m'he passat" o "això està fora de lloc". Això no ho va dir, val? I jo crec que això és molt gros. Dir que algú té un interès, que un regidor està defendent una moció quan no va ser ell, perquè vaig ser jo qui va presentar aquesta moció perquè ell no estava, insinuar que és que ell té algun interès, que si és que se li passa l'arròs i per això vol posar la fecundació in vitro a la Plana. Però, a veure, no sé, que és que les mocions que presenta ell sí que tenen un interès especial per a ell, no sé, no se'ns ocorreria mai.
Sí, en este cas, ell el que després va dir que va estar ahir en esta casa va ser que, bueno, que era un poc en tono... Pues això, un poc de llevar-li un poc de foc a això, i que era com un toc de sorna.
Jo és que no li veig ni la ironia que ell va dir, ni la sorna, ni res. Vull dir, això és una acusació greu, i es faltarà el respecte dir d'una persona que està presentant una moció per a que es posi un servei que és bo per a tota la ciutadania, i dir que si és que té algun interès especial. I és que després aquesta bronca ha continuat a les xarxes socials i encara ha posat més la pota, diria jo, perquè el senador Carles Mulet es va fer ressò a les seues xarxes socials, va posar el vídeo on Xalmeta parlava i ell va entrar i va escriure al mur de Carles Mulet intentant un poc defendre's, però és que va publicar fins i tot una foto d'un argument que ell havia posat i que finalment diu que l'havia ratllat, que l'havia tachat, per a no dir-ho, perquè va veure que no estava Santi, on se, un poc se la podia acusar com de prevaricació. A veure, per favor, me pareix que estem, no sé, que hem perdut l'Oremus, no sé, és que un partit que se suposa que és progressista, no entenc com té una persona al capdavant que diu aquestes barbaritats.
Sí, en este cas, es que no. Lo que vostè diu de lo que estava tachat era perquè ell lo que portava per argumentar el per què no estava d'acord en aquesta moció era si tenien algun tipus d'interès, compromís, o en este cas parlava directament de Santi Cortells per si treballava algú del seu entorn o volia col·locar algú dins d'aquest servei. Sí, això ho va dir així textualment.
És que jo crec que està totalment fora de lloc perquè, primera, desconec això, o sigui, en cap moment compromís hem pensat això, només en alguna vegada ell ha defensat que s'implanti aquest servei així a Vila-real, perquè normalment sempre són les dones les que patissen, no? Són la cara visible de les problemàtiques a lo millor d'haver d'anar a una fecundació in vitro.
Això, no sé, quan se posa, se pot estar bé en el ple en directe, vostè pensa que algun regidor té gana de ser el centre i sap que està bé en la gent i per això i té estericides?
Jo no sé realment la gent que ho veu en directe, val? Això no ho sabem, perquè potser hi ha gent que ho seguisca, però com són hores pel matí la gent sol treballar i no tinc molt clares les repercussions. El que com sí que està a YouTube, sí que després la gent pot veure-ho. No sé si és que volen ser protagonistes o no, però jo crec que això sobrava. Sobrava perquè jo crec que l'única cosa que fa és quedar ell malament, perquè aquest comentari és masclista, i no és gens adequat. És que a mi no se m'haguera ocorregut dir-li, ah, clar, i vostè està presentant una moció per a la contra la bifòbia, té algun interès particular? O qualsevol altra de les que puguem presentar. Vull dir, és que no crec que ningú, i estic segura, ningú dels meus companys de compromís, quan presentem les mocions, pensem en la nostra situació personal ni particular. Sempre el que fem és parlar amb els nostres companys, amb la ciutadania, i veure d'intentar millorar les condicions de vida dels nostres conciutadans i conciutadanes. No.
En este cas, la moció de compromís, les dues que van presentar van ser aprovades per unanimitat. És a dir, en aquest cas, sí que han d'estar contents en el grup de compromís.
Sí, evidentment, estàvem molt contentes, Maria i jo, que estàvem a casa, i després Santi, que estàvem a l'Ajuntament, perquè ens vam connectar les dues des del nostre despatx, i Santi, que estava a casa, també estava seguint el ple. O sigui, que estàvem molt contentes fins que va ocórrer tot això, que ens vam quedar al·lucinant. No ens esperàvem.
A Castelló ja s'estan fent esplens, ja no se fan telemàtics, se fan presencials. A vostè li agradaria que es tornaran a fer esplens presencials?
A veure, jo crec que de vegades sí que és més productiu fer els plenaris presencials. El que caldria és buscar un lloc, un espai en el que se pogueren realitzar els plenaris en totes les condicions de seguretat pel tema Covid. És cert que hi ha gent que tenim professions que estem en contacte amb moltes persones, com és el nostre cas, que som dels docents, però crec que en aquest moment jo crec que sí que caldria buscar algun espai per fer-los presencials, perquè un poc se perd l'essència del directe. Jo el primer ple sí que vaig estar a l'Ajuntament, al Saló de Plens, que estàvem només 3 o 4 persones, i aquest telemàtic. Crec que m'agrada més a mi, presencial, personalment.
Clar.
Perquè veus més les cares de la gent i és tot més àgil. Hi ha vegades que online algú perd la connexió, no li funciona el wifi o la connexió.
O li entra el periquito en directe.
Sí, també. I hi ha vegades que se talla i no pot seguir, no se sent bé el que estan dient. tot depèn de la connexió que tinguin els regidors.
Vostè té la sensació de que l'equip de govern té una especial predilecció per opinar sobre les mocions que vostès trauen?
A veure, l'equip de govern opina sobre totes les mocions perquè de vegades, o sea, sempre tenen una opinió i sempre l'han de donar, val? El que sí que me va ofendre a mi l'altre dia, i el que no només aquest últim, sinó el primer també, és que quan tu estàs en un plenari i tu fas la teva exposició, com finalment és l'alcalde qui té l'última paraula, ell pot dir el que vulga, i a mi en concret me va dir que no sabia el que estava dient, que m'havia d'informar, quan jo m'havia informat, havia parlat en metges i metgesses de Vila-real, dels centres de salut, havia parlat amb els meus companys a València. És cert que s'han contractat més professionals. Com ell ho va dir, s'han contractat més professionals, sí, però insuficients. O sigui, si estem seguint les notícies nacionals i les notícies autonòmiques, veiem que fan falta encara més, perquè el volum de pacients que han d'atendre els nostres sanitaris és enorme. O sigui, se n'han contractat més, és possible, però també va dir que és que no hi ha professionals. I això no és veritat, haver-los els hi ha. O sigui, hi ha professionals, però no volen treballar segons en quines condicions, a lo millor cobrant 1.000 euros i en les condicions de sobrecàrrega de treball que tenen. Vull dir, és que això ho veiem a les notícies. Jo no m'ho he inventat, però clar, el que jo trobo un poc novetat, perquè no estic acostumada, perquè sempre se pot donar l'opinió, se pot debatre, però clar, en un ple tu dius una cosa i com l'alcalde o qui siga de l'equip de govern solen tindre l'última paraula, te pot dir que no tens ni idea, que no t'enteres de res i tu ahí te calles, perquè si vols parlar o dir alguna cosa diu, ara no és moment, no tens el torn de paraula. I això a mi és el que m'està costant un poc de, no, d'assimilar. D'assimilar, perquè estic acostumbrada sempre a poder dir el que jo pense, la meva opinió. Vull dir, jo no presento una moció sense saber les coses. Soc una persona que treballa les coses, que m'informe, que parle amb gent i de fet, mentre
jo presentava... I l'alcalde li va dir que no estava vostè massa ben documentada, no?
Sí, però no era veritat, perquè de fet estava al mateix temps que ells m'estaven contestant una companya meua, una amiga meua, que és metgessa, m'estava dient el que està dient ell no és veritat, és mentira. Diu, no és possible que te diga això. O sigui, que vull... I jo dic, no, ja ho sé. I me dia, contesta-li. I jo li dia, és que no me toca, no puc contestar-li. I aleshores això és el que...
Quizá poc... en el ple el que més li costa és no poder rebatir quan vostè sap que acabaria demostrant de que sí havia anat documentada, no?
Sí, sí, evidentment, perquè no estic acostumada a aquests temps tan estrictes.
Valma Llansola, regidora de l'Ajuntament de Vila-real per Compromís, moltes gràcies per haver-nos dit el que li va aparèixer este segon ple que vostè ha estat i bueno, hasta que vostè vulga vindre a contar-nos aquestes coses que li toca a vegades no poder acabar d'explicar-les bé, però sap que en estos micròfons es pot explicar.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i fins a la pròxima. No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la... Estás a la 92.2 FM.
¿Todavía no te has enterado? Ya está a la venta el nuevo Kia XZ híbrido enchufable. Y viene con etiqueta cero, que te da facilidades en tu ciudad. Con los 10 compromisos Kia, que te aportan toda la tranquilidad al comprar un electrificado. Y con cargador de regalo. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real. Calle Fueros de Valencia, 1525.
Dinosaurs Tour. La mayor exposición de dinosaurios animatrónicos se queda una semana más en Vila-real, hasta el 4 de octubre. Más de 30 especies de animales prehistóricos que podrás ver, sentir y escuchar. Una aventura inolvidable para toda la familia instalada en el centro de congresos, ferias y encuentros. Compra ya tus entradas en dinosaurstour.com. Evento seguro con todas las medidas de prevención.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
culpa de una hembra, que me estoy volviendo loco. No puedo vivir sin ella.
I ara anem a parlar amb l'alcalde de Vila-real, José Benlloc. Molt bon dia, alcalde.
Molt bon dia.
Alcalde, pregunta que ens fan la gent, els ciutadans de Vila-real, per què els bous si entra públic i no entren a veure els xiquets jugar a futbol, per exemple?
Bueno, anem a veure. És un tema que evidentment està molt candent en aquests moments en les xarxes i en el carrer, no? Però vivim un moment en el que la gent sol fer molt poques reflexions i a mi m'agradaria ajudar a que la gent entenguera alguna cosa, no? Jo intento ficar, i és el que estic fent cada dia, no?, com a responsable màxim de l'Ajuntament, 5 normes, més o menys, per a poder prendre decisions al respecte d'esta situació tan complexa que vivim, no? La primera és si l'activitat que se trata de fer en este moment de convivència en el virus té normes de regulació o no. Uh-huh. El tema dels bous té un decret, en aquest decret s'establix per part de la Generalitat Valenciana totes les condicions que n'hi ha que tindre per a poder exercir aquesta activitat, i el que n'hi ha que complir és en aquest decret. El tema de l'esport, en aquests moments, la Generalitat Valenciana no té una normativa reguladora específica, està prohibit per llei les competicions, les federacions no s'han ficat encara d'acord, i la majoria de federacions ens aconsellen, i així m'ho han enviat inclús per escrit, que no n'hi hagi públic en les instal·lacions, etc. No? Per tant, el primer és el tema de norma. Si uno sap moltes vegades de lo que se parla i no sap que les normes són unes o són altres, pues és molt fàcil, evidentment, fer crítica fàcil. La segona és qui és responsable de l'activitat. En el cas dels bous és una empresa privada que ve hacia Vila-real, demana un permís, jo com a alcalde ho autoritze perquè ho recolze i considere que és economia, perquè me dol la quantitat de vaques que s'estan sacrificant i bous que no s'hagin donat ajudes per part de les administracions competents, de la Conselleria d'Agricultura, etc. I aleshores pues, li donem l'autorització, però és la empresa privada la que assumís totes les responsabilitats. És a dir, de complir els protocols, si té algun tipus de sanció serà ella la que tindrà que pagar-la, etcétera, etcétera. Y si se produce algún tipo de problema sanitario, será ella la responsable de sus seguros y la responsabilidad de sus administradores que van a responder de banda. So, en el caso del sport, las instalaciones son municipales, son de touch, y el máximo responsable soy yo. Tendré que aplicar esos protocolos. Normalmente, en la plaza de Bous, en la normativa en la MA, cada vez que entren o entra a un espectacle diferent, igual que en un espectacle cultural, com van fer lo del Villarreal Alive, en els concerts que van fer l'altre dia, o en una cafeteria. El més fàcil és pensar la cafeteria, és una activitat privada, ells són els responsables, l'amo del bar o l'amo del restaurant, i cada vegada que s'alça una gent d'una taula, tenen que netejar-lo tot i desinfectar-lo, i si no ho diu la llei. En la plaça de Bous igual. Jo, si tinguera que desinfectar des de l'Ajuntament de Vila-real cada vegada que entren a uns equipos i entren pares diferents durant tot un dia o durant tota una vesprada, pues no tindríem prou recursos per estar desinfectant a totes hores, a totes pares que entren, etc. etc. Tercer element, que me pareix molt important, els riscos que s'assumissin. Ahir n'hi ha un debat molt fort també en què només deixem entrar a 20 o a 30 com a màxim a jugar en un camp de futbol que té tants metres, etc. A veure, torna a repetir, n'hi ha una sèrie de normes, les federacions i els propis equips no volen jugar en mascareta, els hem permetit jugar sense mascareta, igual que en el bàsquet, el futbol sala, són deports de contacte. El perill en el virus, per lo que sabem cada vegada més, és un contacte directe sense mascareta, a menys de metro i mig, un màxim o un mínim de 15 minuts, és el que estableixen les autoritats sanitàries com el contacte de riesgo, no tindrà, la gent podrà entendre, no? En el tema dels bous, l'altre dia tot el món duia mascareta, 5 policies autonòmics estaven controlant i un policia local, director taurino, el compliment de totes les normes, la gent que podia estar en el ruedo no se podien juntar entre ells i, per tant, evidentment, pues, n'hi ha un element de risc molt més elevat en l'àmbit de l'esport, que suem, que fem esforç, que anem sense mascareta, que ens juntem, que en un altre tipus d'àmbit com puc fer els bous. I, per últim, i no vull deixar d'explicar també això, n'hi ha un element de capacitat d'actuació. És a dir, quan hi ha algun tipus de problema i de contagi, l'exemple és el tema de les burbujes o de les bombolles en el tema de les escoles, de l'educació, tindre 20 persones o limitar un poquet quina és la gent que entra en aquests moments, que encara estem veient els protocols com funcionen, perquè acabem de començar quasi totes les activitats de nou després d'un moment molt difícil de confinament i després de desescalada, mos permetis que en cas de que n'hi hagi algun cas, com ha passat en Angelina Abad, com ha passat en Carlos Artou, com ha passat en Cervantes, se puguen aislar i ser de 9 persones que estan en aquest xiquet que segurament, segur, du el virus de fora, evidentment, i no l'ha agarrat en l'escola, du el virus de les activitats familiars on no ens protegim, de les activitats que fem d'oci moltes vegades entre amics, etc., dins de la normativa, val? Però que són, evidentment, moments difícils de controlar totes aquestes distàncies i aquestes coses, en l'àmbit familiar, en l'àmbit de les amistats, etc., etc., i aleshores ens permetis, com dic, aislar els d'Àneu i a tots els familiars fer les proves PCR que toquen. Si ampliem la quantitat de gent que entra en contacte en un possible positiu, pues evidentment tenim que ampliar la quantitat de PCRs que tenim que fer, en lo qual, evidentment, mos és molt més difícil aislar el foco o el brot en cas de que se produïra un brot, no? I després, per últim, no vull deixar tampoc d'explicar la necessitat. Jo, com a màxim responsable de l'Ajuntament, cada activitat que hem anat permitint i ara hem anat ficant en marxa, també valorem si realment hi ha gent que s'està jugant el pa en tot això, no? Entonces, jo, en tot el meu respecte, i ho he dit a alguns pares que s'han ficat moltes vegades molta crítica, inclús que m'han aparat personalment per el carrer i tal, i m'ho han dit, i que anem a veure, pues, evidentment que m'encantaria que pogueren jugar quan antes, més esforç que ha fet aquest ajuntament en l'esport en Vila-real, que tenim el triple d'instal·lacions esportives, que les fem socials, que els diners no són un problema per a practicar esport en aquesta ciutat, que hem sigut molt sensibles en aquesta realitat i som una ciutat líder en tot això, no? Més interès que tinc de que tot això torni a la normalitat, però no podem, ara mateix hem anunciat ahir una nova piscina, estem en el nou poliesportiu ja en marxa i està funcionant i estan entrenant allí, tenim que desinfectar-ho tot contínuament quan és una qüestió també de recursos. Entonces, evidentment, pues intentem en aquest sentit, i damunt quan ho assumís l'empresa privada i ella se fa responsable de tots aquests protocols, de totes les mesures i de la responsabilitat, evidentment, pues dicem o fiquem en marge dins de lo que la llei establís, perquè evidentment és una qüestió de que moltíssima gent s'està jugant el pa. És a dir, això no és una ocurrència de ningú, ni fem les coses perquè sí. Evidentment, tot anirà evolucionant, tal com anem veient en les normes que nosaltres hem anat ficant i en tota la el cuidado que hem anat fent tot estos plans, no?, i tots estos temes que estem damunt d'ells contínuament, quan vegem, conforme vagi evolucionant, que no tenim massa problemes, ojalà, no?, i toquem madera, i que tot va funcionant bé, com està funcionant el tema de les escoles, pues aleshores, evidentment, podrem anar ampliant un poquet, i algun dia podrem tindre recursos quan ja puguem ficar-nos a dedicar-nos a altres coses per a que torni l'esport escolar, i per a que els pares puguen entrar a veure els xiquets, però de veritat, jo crec que ara el que tenim que ser és capaços d'entendre que els recursos són limitats, que estem fent un enorme esforç des de l'Ajuntament per a poder conviure en el virus, intentar tornar a la normalitat i donar-li un poc d'il·lusió a la gent, i no se facin comparacions demagògiques i absolutament poc reflexives de bous sí i el deport no, pues, bueno, no té res que vore, res que vore, ni els bous, ni les activitats culturals, ni les misses. L'altre dia en la Baixa de la Patrona i en la Pujar en 400, en totes les mascarilles, en tot el protocol que marca la llei, i no passa completament res. Però és que en l'esport, per regla general, perquè diuen que no poden jugar si duen mascarilla i que és complicat, pues no se du mascarilla i per tant el riesgo és major, i nosaltres hem optat per començar a practicar totes aquestes activitats i a desescalar en la ciutat en aquesta fase de convivència en el virus, sent conservadors, intentant ficar normes que ens puguen funcionar bé, i bueno, jo crec que això ens anirà bé a tots, i si tot va bé, que ja dic, toquem madera, no? Perquè mirem el que està passant en alguns pobles i ciutats que s'han relajat un poquet i que ara en aquests moments tenen la problemàtica que tenen damunt de la taula.
Mire, el ple que va tindre lloc dimarts ahir a l'Ajuntament de Vila-real va tindre un episodi una miqueta estrany, no? És quan el regidor Chalbeta va fer al·lusió a un regidor que no estava allí i li va fer un comentari poc afortunat o desafortunat en aquest moment. Vostè, quan sent el comentari, què és el primer que li passa per el cap?
Bueno, evidentment no té ningun tipus d'explicació que se puguen fer aquest tipus de comentaris. José Ramón Ventura és portaveu de Unidas Podem en Vila-real, és membre de l'equip de govern, és tinent d'alcalde. Jo després en privat també li vaig dir el que considere que li tenia que dir, en públic també ho vaig fer, i li vaig explicar com a president de la corporació que me pareixia molt poc afortunat. Ell va demanar disculpes a instància de quan li ho van plantejar, igual jo que la portaveu de Compromís, doña Maria Fajardo, i bueno, jo crec que bueno, vull entendre que som humans i que de vegades pues, en el fragor de la batalla dialèctica i política se poden produir aquest tipus de deslisos que a mi no me pareixen en absolut admissibles, i en la meva faena i en la meva funció de president és el que vaig fer, i li vaig exigir evidentment una disculpa, i jo crec que ell se va donar compte. Hem d'entendre que José Ramón tampoc és una persona que duga molta experiència en el món de la política activa. Acaba d'entrar esta legislatura com a regidor i de vegades no és senzill, especialment en les noves tecnologies, també ho tinc que dir, perquè s'està notant molt esta qüestió en tots els plenos que fem online, no només així en Vila-real, m'ho comenten molts alcaldes també i molta gent en molts llocs, en tema de reunions que se fan per videoconferència i tot això. Saps què passa? Que un a l'altre no el mira a la cara, no el veu. Aleshores està en sa casa o en el seu despatx, en la tranquil·litat que du, que a vegades algunes de les reflexions que se fan no arriba a entendre-ho, que estan arribant a la casa de la gent i que per tant els ciutadans i ciutadanes estan veient-nos i tenim que ser més responsables que ningú, perquè som servidors públics, ens estan mirant i tenim l'obligació d'educar també i de ser educats, i també perquè evidentment el no tindre cara a cara u moltes vegades, pues a lo millor en este cas jo estic convençut que si haguera vist que el senyor Cortés no estava, quan s'anava a dirigir al senyor Cortés, pues tal volta no ho haguera ni dit, no? Perquè haguera vist que el senyor Cortés no estava físicament allí. Jo vull entendre que és un desliz d'este tipus, ell també ho va dir, i bueno, pues en ese sentit espere que no se torni a produir, i si se produís, pues som humans, jo també de vegades he pogut pues tindre alguna actitud i demanar disculpes pues un poquet poc acertada, i bueno, jo crec que errar és d'humans, però el més important és reconèixer aquests errors i demanar aquestes disculpes.
En aquest cas, va alçar molta polèmica a les xarxes, vostè ja ho sap, i cap dir que el que ell forma part de l'equip del govern i que d'alguna manera tots, en el moment en què ell va fer aquest comentari, estaven pendents, que quasi no li donaven a vostè temps de reaccionar per a que demanara disculpes. És a dir, totes les mirades van anar cap a vostè perquè ell forma part del govern, com bé vostè ha dit, encara que siga d'Unides Podem, forma part del govern.
Sí, però jo no puc ser responsable de lo que diga cada un personalment, és a dir, faltaria més. Jo, com a president d'aquest govern i màxim responsable com a alcalde, per descomptat que anava a cridar l'atenció des del punt de vista institucional, intente últimament, perquè és precisament el senyor Cortés i la gent de Compromís qui contínuament està exigint que no intervinga tant en els plenaris, que no interrompisca, que deixi la gent parlar. Vostès mateix ho han viscut en entrevistes que han fet ahir, i últimament duc ja tres plenos, no vaig a renunciar a parlar quan ho crega convenient, perquè així no ho diu la llei, i és el meu dret, per més que el senyor Cortés i Compromís vulguin callar-me la boca, que això ja és un tema antic, no?, de les últimes legislatures, inclús quan governàvem junts, ja n'hi havia alguns militants de Compromís que estratègicament eixien a les xarxes dient que jo m'extralimitava en parlar i demostrar, però això ja és antic i ja no té ninguna importància, però evidentment vaig esperar a que acabara d'intervindre l'altra persona que estava intervenint per a no molestar en aquest sentit, i quan vaig dir que anava a intervindre, lo primer, jo a més ho tinc anotat, el secretari ho va veure, que ho tenia ahir, ho vaig anotar per a cridar-li l'atenció i demanar-li que demanar disculpes, però se va adelantar la portaveu Maria Fajardo, que és la seva funció també, com a portaveu del seu equip i del seu partit, i bueno, jo vaig corroborar les paraules d'ella i ja està, i vaig intervindre com crec que hauria de fer, i és la meva obligació.
Fins va tindre que intervindre també per a que un nou component d'aquest plenari, d'aquest ple, com era un pardalet que tenia una de les regidores, deixarà sentir el ple, no?
Sí, però això és un poquet la veritat és que és un poc graciós, és una anècdota també un poc graciosa.
Això és fruit de que, clar, d'aquest entorn que diem, que cada un està a sa casa i, bueno, i se relaja, tant que no sap el que la gent està percibint en aquest moment, no?
Bueno, jo el primer que vull dir, n'hi ha regidors que veuran en el plenari que estan en la seva casa, n'hi ha altres que estan en el despatx. També és una cosa que vam parlar entre tots, perquè evidentment que no vull que pensen tampoc d'un partit o de l'altre, o dels altres, estic defendent a tota la corporació. Que vam parlar un poquet també la dificultat que n'hi havia, de vegades si estaves al despatx, pues evidentment en els despatxos n'hi ha molta activitat, els funcionaris, fem els plenos de matí, te toquen a la porta, ixen, el telèfon se fica en marxa, etc. I vam optar que aquestes hores que durarà el pleno, qui puga aislar-se en el seu despatx d'una manera més tranquil·la i que puga pues, no tindre aquestes interferències, pues, que ho farà. I qui no poguera, que ho farà en casa, no? Bueno, la regidora Gemma Ferreres pues, estava en casa i estava el periquito, que també té tot el tre del món a viure, i ell estava tot content allà escoltamos a vosaltres, supose que estava criticant-nos, o m'hauria agradat entendre el llenguatge dels periquitos, perquè segurament se va emocionar prou en tot el que estàvem dient, un poc al·lucinat d'algunes de les coses que
degueres sentir, no? Alcalde, la plaça de Bous a rebossar, un èxit, per lo tant s'allarga, no?, el de tindre la plaça de Bous.
Sí, a més tinc una molt bona notícia de fa molt poquet. M'ha passat el regidor una bona notícia perquè, bueno, vam dir que en aquesta responsabilitat la llei, torna a repetir aquest primer criteri, quina norma regula i què diu. Val? I la llei que se va fer en el seu moment de la Generalitat Valenciana parla de que podrien arribar-se a tindre un total de 800 persones d'aforo en la plaça. Bueno, vamos a començar en les 400, ha funcionat bé, alguns dels problemes que se van detectar per part de la policia autonòmica, jo mateixa vaig estar allí també, i del nostre director taurino, que és el policia local, que ha adjudicat allí per a controlar els temes d'aquesta plaça, bueno, se van rectificar i l'empresari ha presentat un altre projecte i tal per aquests dies que venen, que vindran molt carregats de moltíssimes activitats i que espere que tot vagi molt bé. I bueno, pues tinc que dir-los que l'autorització que ens ha vengut de sanitat en este cas ha sigut de 800 persones, 700 més 100 baix, en les mateixes mesures, en la mascareta, no poder fumar, no poder beure, en tota una sèrie d'elements que s'establixen en la pròpia normativa, que jo vaig col·laborar a fer i que, bueno, que puc dir que si se fan, que no dubte la gent, i ja li dic que és perquè n'hi ha un control absolut dins de la llei, en permís de la Conselleria de Sanitat i en permís de la Conselleria de Justícia, que són els dos que tenen que avalar, quan són més de 400, la de Sanitat, quan no són més de 400, no, només fa falta l'autorització de l'Ajuntament i de Justícia, perquè és un tema de Bous, val, de la Conselleria, però tenim els tres informes favorables, tant el de l'Ajuntament de Vila-real, el de Sanitat hasta 800 i el de Justícia. I m'alegra pues, que...
Això vol dir que el pròxim cap de setmana ja podrem tindre 800 persones?
Sí, en breve ho anuncien. Ells tampoc volen vendre d'una manera de colp i tal, perquè n'hi ha que ser prudents, donat que estem a dijous i tenim el permís d'avui, però tot això evoluciona molt ràpid. I en un moment en què se detectaren o poguera haver, per exemple, un brot, que se detectaren un número de positius prou més elevat de lo normal en una ciutat, algo que no estem ningú excluïts de que puga passar. Miren el que està passant en el resto d'Espanya i tampoc anem a ficar així ja donamos com a vencedors, donat que tenim, bé, l'informe mos diu per part de sanitat que tenim risc baix, perquè no tenim en aquests moments un elevat número de contagis, però això pot canviar en qualsevol moment, no? Aleshores, pues, no podem controlar absolutament tot. Sé que l'empresa va fer una venda pues, prou escalonada i sense fer excessiva publicitat, però jo sí que tinc que dir que a mi m'alegra perquè vol dir que els primers protocols que se van fer este cap de setmana, com dic, analitzats al mil·límetre per les policies autonòmics, n'hi havia quatre allí, més el policia local nostre, sí, mirant-ho tot, fent fotos, alçant acta de lo que veien, de com funcionava, i bueno, això vol dir que evidentment no han detectat massa coses greus, perquè si no se m'ha transmitit, ha sigut un exemple d'organització en aquest sentit, i a mi jo me sent molt content perquè ser el primer ajuntament que hem fet això, igual que vam ser el primer ajuntament que vam fer una missa a l'aire lliure després del confinament, en la festa del Termet en 300 persones, en la banda de la Lira, en la nostra banda municipal tocant en el Termet i tot controlat, en hidrogel, él, en mascarillas, en distancia, en el espai de la banda separat, y no va a haber absolutament ningún problema, i això va ser en juliol. Per tant, bueno, jo crec que vam ser els primers que vam tallar els carrers per a possibilitar a la gent i a les cafeteries que s'ampliaren, els primers en ampliar les terrasses, els primers en llevar la tasa d'ocupació de via pública i fer-la gratuïta durant tot l'any per a nostres bars i restaurants. I bueno, pues a mi m'alegra de que siguem líders en moltes qüestions en la nostra ciutat, que no és gràcies tampoc a l'equip de govern ni a l'alcalde que els està parlant, no? Així no parem de treballar cada dia, però evidentment és perquè tenim una societat pues, molt dinàmica i molt responsable, i en la qual quan se fan coses nosaltres fiquem de la nostra part, però el carrer també el fica, no? Per a qui es queden bé les coses. I ara tindrem este diumenge la missa del Rosari, per a celebrar el Rosari, i estem ja en contacte amb ells. Noelia, la regidora, està ajudant-les a la congregació, i bueno, vull felicitar, aprofitant que estic aquí, un poquet, no? Pues Isa, i sa medalla d'or que hem decidit entre tots els grups polítics que farem públic avui, i que ja he felicitat a tots, que ja teníem treballant des de feia un temps, però entre el Covid, entre que vam tindre que preparar tots els expedients per a fer fills predilectes de la ciutat, Angelina Abad, a Dolores Cano, a Tàrrega i a Orteix, que no els tenien fins ara, era un poc curiós, pues n'hi havia tres entitats en la ciutat històriques, com n'hi ha encara moltes altres, que no tenien una distinció per part de l'Ajuntament de Vila-real, i sense les quals seria molt difícil entendre la història del nostre poble. I bueno, pues avui se farà públic, hem decidit tots els partits junts, som sis, en la Junta de Portaveus, per unanimitat, donar-li la medalla d'or a la Puríssima, al Rosari, que celebra 200 anys en guany, i al Sindicat de Recs, que són 150 anys d'història, el que va complir l'any passat.
Aquestes bones notícies que ens ha deixat l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, moltes gràcies per haver-nos donat aquests titulars, que sap que ens agraden molt. I molt bon dia.
Gràcies a vostès. Per permetir-me també ser tu a tu, no? I poder parlar en els veïns i veïnes, en arguments. Pronte encetarem un programa nou en el que me podran tornar a preguntar, i aleshores encara serà més interactiu el tema. I a mi jo crec que és un moment en el que, davant d'aquesta incertidumbre tan complicada que estem vivint, necessitem transmitir molt, comunicar. Segur que moltes coses no les farem bé, segur que ens equivocarem, segur que n'hi ha alternatives a fer les coses, però que no duden, i això era el que intentava explicar en tots aquests criteris que he intentat explicar, no? I que m'he fet un poc llarg, per a que la gent entenga que res de lo que se decidís així és una ocurrència que ens alcem de matí. Bueno, a estos es dicem i als altres no, i ja està, no. O sigui, pensem que evidentment pot ser criticable, pues bueno, pues valorem-lo, i a cada un d'estos arguments, que qui està criticant en estos moments, en les xarxes, ja que és tan fàcil fer una frase ja està i criticar, que ho expliqui, que diga, pues no considere que és aixina, pues no passaria res que n'hi haguessin 50 i sense mascaretes, però això, però això, però allò. Però bueno, que intentem, jo crec que és molt bo que cada vegada més anem entenguent que la societat tecnològica ens fa ser molt ràpids, però que el ser humà no és tan ràpid a l'hora de canviar hàbits i a l'hora de fer reflexions i entendre les coses. Per tant, tindrem que compensar una cosa en l'altra, i jo com a màxim responsable de l'Ajuntament, en un moment, com dic, tan difícil, i que tenim que acompanyar a les nostres ciutadans i ciutadanes en aquestes dificultats, crec que vostès fan una labor excepcional i fantàstica des dels mitjans de comunicació, que, com he dit mil vegades, no és manipulable, perquè les meves paraules que estic explicant són les meues. Podran agradar més a un, podran agradar menys a un altre, però evidentment sense trampa ni cartó.
Moltes gràcies, alcalde. A més, en directe, 2:01 del migdia, i com sempre, ja sap, fins la pròxima que vostè vulgui, quasi la setmana que ve segur que ja es comencem este programa que vostè ha dit, i el tindrem tots els dimecres per a poder preguntar-li totes aquestes dubtes que ens arriben així a la nostra ciutat.
Gràcies i felicitats al Vila-real, que ja estàs començant a il·lusionar-vos un poquet.
Ei, això és el que ens feia falta, això és el que ens feia falta.
Que ens il·lusionem en tornar al que té afició als bous, als bous, el que té afició a la música, a la música, el que té afició a tres coses, a tres coses. Pues bueno, el futbol és una il·lusió col·lectiva, és la il·lusió de tot el poble.
Ei, que anem en bona línia, ens faltaven ni esos gols d'ahir del Vila-real. Molt bon dia, alcalde, i moltes gràcies. Maria, què te pareix? Mos ha deixat prou titulars. L'alcalde, de ben segur, demà se faran ressò molts mitjans de comunicació de lo que l'alcalde ens ha dit avui, l'alcalde de Vila-real. I ara, això, pues se nos ha acabat 2 i 3 minutets, ens hem menjat 3 minuts d'esports.
De Javi, sí. Bé, els nostres companys.
Demà, Maria...
Més i millor, com sempre.
I tant, i tant. I a vostès, moltes gràcies per haver estat aquestes 2 horetes en nosaltres, que això, que els volem, que vos volem. Un beset ben fort i ara passen els nostres companys d'esports a fer-los saber i a fer-los viure i vibrar en aquella, en aquells gols que tant vam disfrutar d'ahir del Villarreal.